comença el Connectat. Un dia més per Terrassa.
Bona tarda.
Anem ara fins a Sabadell.
Bona tarda.
I a Badalona, que és notícia.
Bona tarda.
I al Prat de Llobregat.
Molt bona tarda.
I a Castellà del Vallès.
Bona tarda.
Anem ara fins a Sant Cugat. Bona tarda.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I un dia més, a aquesta hora, obrim una porta al món de la cultura. Avui, al Connectats, ens visita l'autor badaloní Javier Correa, que s'ha estrenat al món literari amb Sombres de Niebla, una història de suspens protagonitzada pel directiu d'una empresa a qui la vida li va fer un gir de 180 graus. Abans de deixar la seva família, però, recorrerà al seu germà, un bohemi que viu a França i que haurà de custodiar una carta lacrada durant 3 dècades. Javier Correa, bona tarda.
Bona tarda.
També saludem el nostre company, Àlex Sisó, que t'acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs anem a parlar d'aquesta obra. Javier, tu ets advocat de professió i et vas dedicar durant molts anys a la direcció d'empreses. Però no sé si sempre havies tingut o havies volgut escriure un llibre, com ha succeït.
Bueno, escriure un llibre és aquelles tres coses que diuen, no? Tenir una família, plantar un arbre i escriure un llibre, suposo que el primer, el segon era més fàcil, el tercer va estar més complicat, i la veritat, quan jo estava en el món directiu, doncs el temps lliure que disposava era molt limitat, era molt poc, i per tant, encara que tingués, sempre he tingut la idea, no? I la il·lusió de poder fer una novel·la, doncs les possibilitats a nivell de temps doncs, eren molt escasses, no? Llavors, el poc temps que tenia, doncs preferia dir a la meva família, tinc tres fills i per tant doncs sempre, bueno, he prioritzat, no? Arrel de fer un canvi professional, doncs llavors és quan, bueno, vaig poder permetre'm el luxe, no? De poder escriure, que era algo que portava des de feia molt de temps a dins, i bueno, i mica en mica i amb unes quantes hores, doncs al final doncs, bueno, va sortir la meva primera novel·la, Sombres de Niebla, no?
Clar, tu has fet referència a aquest canvi professional. Actualment ets professor en un institut, has deixat l'advocacia i la direcció d'empreses per fer de professor. Per què vas optar per aquest canvi?
Bueno, la meva dona és mestra i ella sempre anava una miqueta burxant, no? Sempre m'anava dient, Xavi, doncs, si vols dedicar-li hores a l'escriptura, al final hauràs de canviar d'ofici, no? I llavors, bueno, quan tu ets advocat, no, almenys en el meu cas, no et planteges, no? Fer una altra cosa que no sigui això, no? Llavors, bueno, dins del que cap, doncs, fer de professor a les branques, doncs, que estic fent, no? Que són bàsicament doncs, jurídiques i d'empresa, doncs em permetia d'una manera doncs, poder transmetre als meus alumnes doncs, bueno, les vivències i el que he viscut durant 20 anys a diferents empreses, i alhora, doncs, com comentava abans, no? Doncs, disposar del temps que calia per poder realitzar el meu somni, doncs, que per fi ja estem fent els primers passets, però bueno, ja estem en ello, no? Com es diu.
Molt bé.
Sí. Molt bé, un somni fet realitat, eh? Podem dir que aquesta afició a la literatura s'ha convertit ja en una dedicació al 100%, no? Perquè a partir d'aquests vindran d'altres, esperem, no?
Esperem, Àlex, esperem. Bueno, la idea és aquesta, no? El que passa, bueno, trepitjo molt de peus a terra, serà un camí llarg, és un camí difícil en aquest sentit, perquè hi ha moltes persones que escriuen i ho fan molt bé, i llavors, bueno, de moment estic compaginant el que és el meu ofici actual de professor i evidentment d'escriptor, però sí, la idea a mig llarg plaç doncs seria dedicar-me només a l'escriptura, sí.
Parlem de Sombres de Niebla. En quin gènere podem ubicar aquesta obra? Hem dit que hi havia una mica de suspens, però em sembla que hi ha pinzellades d'altres gèneres aquí.
Doncs és una pregunta que me l'han fet, és una mica difícil per mi respondre, perquè és veritat que d'entrada, sobretot, és una novel·la de suspens, però és cert que hi ha pinzellades romàntiques i tota la part històrica que transcorre al Zaire, doncs, és tal qual. I em quedo amb una anècdota petita d'un lector que em va, parlant amb ell, em va dir, escolta, em diu, Xavi, jo crec que la teva novel·la, diu, sobretot és mística. Dic, home, això no m'havia ni tan sols plantejat, no? Jo crec que, sobretot, si ha de primar un gènere, seria el de suspens, sí.
Ho hem comentat ja una mica de què va la història, però explica'ns una mica. Sobretot, crida l'atenció, que està ambientada entre la ciutat de Lille, a França, el poble andalús de Sant Silvestre de Guzmán i l'antic Zaire. De fet, a l'inici, cada capítol, de fet, és el nom d'on passa l'acció i l'any i la data, no? Mm-hmm. És curiós. No sé si aquestes tres localitzacions signifiquen alguna cosa per tu a la teva vida, les has visitat, li tens una estima especial. Per què aquestes localitzacions?
Doncs mira, comencem, si vols, per Lille, perquè és la que té una connexió més forta amb les meves arrels badalonines, no? O sigui, a mi, bueno, París és una ciutat preciosa, però Lille sempre ha viscut una miqueta a l'ombra de París, no? I llavors, els que som de Badalona sempre ens han passat una mica això, no? Que sempre estem una mica, no vull dir complexats, però sembla ens han fet referència a Barcelona i hem estat una mica a l'ombra de Barcelona, no? I llavors, volia que fos a França, volia que fos a una ciutat gran, Lille la coneixia perquè havia treballat de directiu en una empresa on la seu principal estava a Lille, i per tant la coneixia prou bé, i va ser això, vull dir, tenia la temptació de poder fer alguna cosa que no fos París, no? Que sembla que París ho acapara tot, i més en el món literari, no? Sant Silvestre de Guzmán va ser fruit de l'atzar, va ser, bueno, tot i que soc català, el meu pare és d'Andalusia, la meva mare és d'Extremadura, per tant tenim unes arrels del sud, i va ser una mica fruit de l'atzar, no? Volia que fos un poble petitet, que estigués ubicat al sud, això sí, i bueno, vam posar un mapa de geografia espanyola sobre el meu despatx, va sortir aquest poble, i he de dir que el primer sorprès vaig ser jo, no? Vull dir que vaig llamar Sant Silvestre Guzmán. Dic, bueno, per començar no sé ni quants habitants té, no? Sí. Però he de dir que l'atzar ha estat un encert absolut, he tingut el plaer de conèixer aquestes bones persones, i la veritat és un poble petit, és un poble de 800 habitants, però és molt acollidor, i en fi, ha estat tot un encert, no? I era el tipus de poble que m'interessava, no? Un poble petit, on tothom es coneix, i vull dir... I després el Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, doncs, bueno, m'interessava per el tema una miqueta, doncs, de l'Àfrica, volia que fos, la trama porta cap aquí, de la mà dels missioners combonians, no? Mm-hmm. Llavors, la República Democràtica del Congo, de fet, d'avui en dia, entre cometes, no m'hagués servit de molt, no? Perquè m'interessava més aquesta època, doncs, que, evidentment, doncs ja el Zaire no existeix com a tal, no? I m'interessava aquesta època del Zaire, i quan governava, doncs, el dictador Mobutu Sese Seko, no? Que de fet és el que va començar, doncs, a anomenar així aquest país, no? Vull dir, llavors, aquests són bàsicament els tres indrets, no?
Molt bé. Sobretot parlem dels protagonistes d'aquesta obra, un matrimoni feliç, Carlos i Elena, no? Formaven un matrimoni exemplar, però tot es fa malbé.
Sí, bueno, de fet, jo sempre he pensat que de vegades, i a mi em passava abans, a mi la mort de meu pare, el traspàs del meu pare és el que em va una miqueta, doncs, donar-me en compte de qui som efímers, no? I a vegades ens plantegem el futur com si tinguéssim un demà perenne, no? I te dones compte, doncs, que la vida no és així, no? I llavors, potser només té aquest petit tret autobiogràfic, no? Amb el principal protagonista, no? Però sí que és veritat que és un directiu, és una família acomodada, és una persona que està casat, la seva filla, no els hi falta res, i de cop i volta, doncs, hi ha un succés que li fa, doncs, això, no? Aquest canvi de 180 graus li fa prendre decisions, doncs, que seran difícils d'entendre, i que ben bé, doncs, fins al final de la novel·la, doncs, no s'entendrà veritablement per què les pren, no?
Sobretot hem parlat abans del suspens, no? Mm. El MacGuffin, que era tan utilitzat per Alfred Hitchcock. Mm. Aquí utilitzes un MacGuffin, que és aquesta carta lacrada que guarda un secret, que no farem spoilers, però es manté fins al final de l'obra?
Sí, es manté. De fet, hi ha un altre personatge força principal, que és Pablo, que és aquesta persona, doncs, bohèmia, el seu germà, no? que tenen un lligam, tot i que són caràcters molt diferents, tenen un lligam de confiança i de la paraula entre ells, el compromís, no? Que els lliga molt com a germans, i és veritat que el seu germà arriba un moment que no té gaires coneixements, i llavors té una contínua tentació de poder obrir aquesta carta a la crada, no? I bueno, hi ha aquesta tessitura, no? entre complir amb el teu compromís i intentar esbrinar, doncs, què ha pogut passar, doncs sí, és al llarg de la novel·la la carta continua ben lacrada.
I Javier, sí. Aquesta història que expliques en el teu llibre, Sombres de Niebla, és una història que s'ha anat construint de mica en mica, a poc a poc, ja fa temps, o ha estat un treball, podríem dir, que més recent. Saps que de vegades els escriptors diuen molts cops, és que això ja ho vaig escriure fa temps, ho tenia guardat en un calaix i ho he recuperat, i al final he recomposat una història, no? Quin ha estat el teu cas?
Doncs mira, fa molta, molta il·lusió que em faig aquesta pregunta, perquè sobretot animar aquells potser radioients vostres, que sé que en teniu molts, que tinguin doncs, aquest somni a mitges, no? o que sigui incipient. No? Sombra Senyora va estar uns quants mesos dins un calaix, no? Dins un calaix guardant pols. El meu entorn familiar, els meus amics, me deien que els agradava l'obra, que escolta'm, que fes el pas endavant, i bueno, al final va haver de ser un escriptor doncs, amb una certa nòmina, jo, doncs, a més a més estava a Planeta, doncs, el que em donés l'empenta definitiva. No? Vull dir, a vegades necessites alguna persona de professional de l'ofici, no? Bueno, potser per aquest caràcter d'objectivitat que tu penses que té, no? I que potser els teus, no? per l'estima que tenen i doncs, el perdre una miqueta, doncs, al final va ser ell el que em va donar aquesta empenta, i la veritat és que estic molt content d'haver-ho fet. I, bueno, continuo pensant que em queda moltíssim per aprendre, evidentment, com a escriptor, només faltaria, però que, bueno, que potser sí que no havia d'estar dintre d'un calaix, sí, va ser així, tal qual.
I del calaix, heu arribat a la segona edició, ja?
Bueno, ara estem a la tercera, sí, a segona edició.
Esteu a la tercera? Pràcticament.
Sí, 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 ara estem mirant si surten tapadures, si no, amb aquest, això de la faixa, en fi, estem a la tercera edició amb la gent literària, sí.
O sigui que està funcionant.
Sí, 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 gràcies a Déu, sí, està funcionant. Bueno, si et dic la veritat, molt més del que jo m'esperava d'inici. Sí, 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 sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Si haguessis d'explicar a algú quin és l'estil de Javier Correa, com el descriuries?
Bueno, jo més que l'estil en si, perquè al final cada escriptor té el seu estil, i jo crec que seria fàcil reconèixer el meu. Per exemple, a nivell lingüístic te podria dir doncs, que quan vull que l'actor entri dins de l'escena, doncs, en comptes del passat simple, no? Que és el típic recurs normal de qualsevol novel·la, no? Doncs faig servir el percent, no? Vull dir, són petits trets, no? Que em poden diferenciar, però bueno, suposo que tots els escriptors tenim aquests trets que ens diferencien, no? Però sobretot el que a mi m'interessa és, o jo concebo així la literatura, com una manera de poder arribar al lector i de poder doncs, provocar una certa reflexió, no? Jo crec que la literatura per mi ha de ser algú que em permeti doncs, compartir amb els meus possibles lectors doncs, això, no? Aquesta estona de dir, ostres, he acabat de llegir i veritablement què m'ha dit, no? Però sobretot què m'ha dit entre línies, no? Més enllà de les paraules o del text que ha fet servir, que és el que Javier, no? En aquest cas, doncs, pretenia dir-me amb aquesta història, no? Crec que això és el que més m'agradaria, més que ja et dic, un tret lingüístic, com pot ser doncs, això, no? L'ús del present simple o, en fi, o les metàfores que faig servir sovint, suposo que aniria per aquí.
Em permeteu que faci una cosa?
Per mi, tant.
Sí? Podem saludar a la mare de l'artista?
Oh, i tant.
I tant, que la tenim aquí amb nosaltres.
Clar, és que està tan calladeta, eh? Com es diu? Com?
Fernanda Fernández.
Fernanda.
Sí.
Se le cae la baba ahora ya, ¿no?
Hombre, pues sí.
Sí, un poquito.
Sí, ¿por qué voy a mentir? No tengo que mentir, digo la verdad. Sí,
exacto. ¿Usted se esperaba tener a un hijo escritor?
Yo, escritor no, pero muy buen estudiante desde pequeño. Siempre ha ido al sobresaliente.
Vaya.
O sea que sí. Pero no es porque sea su madre, sino porque es cierto. Siempre iba por el sobresaliente. Yo sabía que mi hijo llegaría donde quisiera porque...
No,
sí,
no hi ha arquisgaire,
sí. Li estan pujant els colors, el Javier,
No hi ha arquisgaire, això pot ser perillós.
No, és que és veritat, si no fos així, pues, també ho diria, eh?
Home, doncs a mi m'encanta que estigui aquí, la mare del protagonista, del nostre convidat, ben atenta, escoltant l'entrevista, quan és la persona que li ha donat la vida i la possibilitat d'arribar on ha arribat, segurament.
I tant, sí, tant.
Bueno, continuem parlant de la novel·la, eh?
I tant.
I continuem escoltant. I tant. Vinga.
Parlàvem ara de l'estil una mica, Javier. Mm. Un dels trets característics d'aquesta novel·la és que detalles molt bé els paisatges, no? Tornant una mica ara a les localitzacions que hem comentat abans, amb molt detall, no? Ambientes molt al lector. Això requereix, suposo, un treball previ d'investigació, no? De recerca.
Sí, bueno, suposo que al final els escriptors més o menys intentem doncs, endinsar el màxim possible, no? Els nostres actors a l'escena que nosaltres estem imaginant, no? Jo crec que una de les coses, per mi, sense menysprear, només faltaria qualsevol dels altres arts, però un dels avantatges de la literatura és que et permet, doncs crear-te, pensar, imaginar, no?, escenes mitjançant les paraules de l'escriptor, que segurament, per molt bé que intenti, doncs, narrar-les a l'escriptor en concret, tu et faràs una imaginació, tu t'imaginaràs un paisatge diferent, no? Llavors, bueno, sí que intentes, no?, ajudar el lector a que se situï en aquesta escena, que visqui aquestes emocions, a que senti, doncs, el que estan sentint en aquells moments els protagonistes, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, intentes fer-ho el millor possible, no? Però hi ha una part molt important, que és la imaginació del lector, que jo crec que no s'ha de perdre, i tampoc m'agradaria arribar tant al detall com per menysprear o menystenir aquesta part, que és pròpia del lector en si, no?
Javier, a l'hora d'escriure, quina era la teva principal preocupació? Que el lector s'enganxés? Que sigués d'aquelles novel·les que un cop comences a llegir ja no pots parar?
Doncs és adonat en el clau. Com a lector, quan era petit ho llegia tot. Inclús recordo haver llegit llibres que, ostres, no m'acaben de convèncer gaire, però m'obligava a finalitzar-los, no? A terminar-los. No? Ja un cop t'adones compte que vas complint anys i que, per tant, has de gestionar millor el teu temps, doncs llavors sí que és veritat que començo algun llibre, alguna novel·la, o algun llibre, el que sigui, no?, de temàtica diferents, i home, si 100 primeres pàgines, doncs, no m'acaben de convèncer, doncs al final ho deixo, no? I com a escriptor he intentat dificultar això, no? He intentat, doncs, que el meu lector, doncs, tingués ganes de continuar, no? No sé si ho he aconseguit o no, perquè això són els actors qui ho hauran de dir, no? Però sí, he intentat fer-ho, sí, tal qual.
Deies abans que des de petit llegies, eh? Sempre has estat un gran lector. La mare diu que sí, eh? Sí. Tota la vida ha llegit.
Tota la seva vida.
Quins serien els teus referents literaris?
Mira, referents literaris, te puc dir que no tiren cap autor en concret, cap escriptor en concret, perquè m'agraden temàtiques molt diferents. O sigui, et podria dir Millàs, te podria dir Follett, te podria dir diversos en si, no? Però, sobretot, jo crec que el que m'ha permet és llegir, ja et dic, o sigui, assajos, llegir temàtiques molt diferents, de ciència, de lletres, de dret, però he intentat sempre només llegir del que seria el meu ofici, no? El tema jurídics, temes empresarials, sinó també, doncs, temes tan diferents com sociologia, com psicologia, no? I llavors em quedo amb això, no? Me quedo amb aquesta amalgama de diferents conceptes i llavors, bueno, ja no sé, per exemple, doncs, biografies també m'agrada molt, no? L'última que he llegit de Burgenthal, no? Un noi petit que va estar als camps de concentració de Mauthausen, no? I Auschwitz, no? O ara estic llegint, per exemple, doncs, La soledat era esto, no? De Millars, no? Vull dir, bueno, intento, ja et dic, que ara, si m'has dit un concret, un escriptor que m'hagi marcat molt, no crec que en tingui cap com a gran referent, sinó molts com a petits referents.
En definitiva, Javier, l'experiència de publicar la teva primera novel·la, un somni fet realitat, no?, que s'ha materialitzat, de fet el tenim aquí sobre la taula, eh? Mm-hmm. I hem de dir que ho has publicat amb l'editorial Círculo Rojo, que és una editorial d'autoedició.
Sí, senyor. Sí, quan vaig haver de triar, bueno, partint de la base de que jo no conec el sector, no coneixia el sector, bàsicament em vaig donar compte que hi havia com tres grans grups, no? Diguéssim, editorial, doncs, tradicional tota la vida, amb el qual jo crec que és, bueno, potser segurament per la situació actual, doncs, van molt o aposta molt per escriptors ja consagrats, i ho entenc perfectament. I després hi havia dos tipus, no?, d'autoedició. Editorials que veia, doncs, que ho autoeditaven quasi bé tot, i llavors no m'acaba de convèncer, i després hi ha dues, potser tres, però no m'atreviria a dir gaires més, ja torno a dir des del meu desconeixement, eh? I una d'elles és Círculo Rojo, que, bueno, es poden permetre el luxe d'autoeditar i de dir que no, doncs, a molts manuscrits als que els arriben, no? Llavors això em va donar molta seguretat, molta confiança, no? I vaig pensar, bueno, doncs és una situació una mica eclèctica, no?, entre l'editorial de tota la vida i editorials, doncs, que han sortit més recents, que ja et dic que ho autoediten absolutament tot, no? Al final és el segell de Círculo Rojo que dona un prestigi, una garantia, i m'ho he trobat quan he fet presentacions o quan he anat, per exemple, doncs, a diferents llibreries, doncs, bueno, dintre del sector té un nom que jo crec que és una editorial jove, però estan treballant molt bé, la veritat.
Un llibre amb molt bona acceptació, tercera edició, i a més ara també formarà part de la xarxa de biblioteques de Barcelona.
Sí, senyor, sí, sí.
Sí, tothom qui vulgui podrà gaudir d'aquesta obra, però millor que el comprin, no?
Esperem que sí, home. Sí, això de la xarxa biblioteca ha vingut perquè, bueno, els clubs de lectura, de vegades, doncs, clar, jo trobo també que és lògic, no?, doncs, els demanen a les biblioteques, doncs, poder, doncs, adquirir diferents exemplars, i, bueno, són clubs molt, molt actius a nivell de lectors, i entenc, doncs, que s'havia de fer, i sí, molt content.
I ara, data marcada en vermell al calendari, 21 de febrer, Roquetes de Mar, s'entregaran els premis de l'editorial Círculo Rojo, de 2.200 títols nous publicats, s'han seleccionat 36, un dels quals Sombres de Niebla.
Sí, senyor, sí, sí, hi ha 13 categories, de cada categoria hi ha 3 nominats, i en concret Sombres de Niebla està la categoria, doncs, de ficció contemporània, i bueno, doncs, quan em van trucar per dir-m'ho, la veritat és que em vaig quedar, em va agafar, això sí, a la biblioteca de la Facultat de Dret, llavors no vaig poder cridar gaire ni expressar gaire els meus sentiments. Tenia al costat un noi, vaig fer una abraçada i pensava, aquest està, no està gaire bé. Però bueno, vull dir que sí, sí, molt, molt content, perquè a més el Círculo Rojo cada cop hi ha més escriptors ja versats i consagrats que estan editant amb ells, per tant, bueno, no m'ho imaginava. Molt i molt content de poder estar aquí. Sí, sí.
Això serà Roquetes de Mar, Almeria?
Sí, 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 el Teatre Auditori d'Almeria és un teatre preciós, capacitat per unes 1.300 més o menys localitats, que per lo que m'han dit pràcticament ja estan exhaurides, o sigui que sí, sí, serem uns quants.
Molt bé, sí, doncs sí. A veure si tens la sort de tornar amb el premi. Per cert, t'hem de fer la pregunta que ningú no s'escapa quan escriu un llibre, i és per què aquest títol?
Bueno, va en línia amb el que intento que sigui la trama. De fet, és una contradicció bastant gran, perquè les ombres, o sigui, la boira en si no té ombres, perquè la boira, o sigui, no és un cos tangible, per tant, no té una part física que pugui projectar una ombra, no? I em va agradar perquè crec que aquesta certa contradicció ja, diguéssim, ja amaga una mica el que és el suspens en si, el que és la trama en si, el que és la història i el fil conductor de Sombres de Niebla, no? Que succeeixen coses, es prenen decisions. Intento portar el lector a que pensi que s'han dut a terme per unes circumstàncies i ho deixem que al final, doncs, siguin ells que es venen veritablement si era així o no. Ho deixarem una mica en obert, no? Uh-huh.
Doncs escolta, Javier, moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats a explicar-nos aquesta primera novel·la, aquest primer treball, Sombres de Niebla. T'agraïm la teva visita i a la mare també moltíssimes felicitats, i a gaudir-lo. A gaudir-lo.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Jo com a badaloní, sí, sí. Per mi ha estat un plaer doble poder estar aquí, a aquest programa Connectats amb vosaltres.
Perfecte, gràcies. Doncs que acabeu de passar molt bona tarda. Abraçades.
Igualment.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Gràcies. Moltes gràcies.
Adéu, Àlex.
Adéu, Carme.